Snow.
Bon dia, avui és dimarts, 5 de desembre. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem explicant-vos que Elena Vila, la portaveu del PSC, demana a Junts que prengui una decisió ja sobre la ubicació de l'escola La Mirada. Per aquest motiu, han presentat una moció al ple de desembre que demana l'execució provisional de la sentència de la jutgessa per posar pressió sobre el partit de l'alcalde, Josep Maria Vallès. Escoltem Vila en una entrevista a Cugat Mèdia.
Jo també vull recordar, al ple municipal són 25 regidors i només 9 encara que siguin del govern i un sigui l'alcalde, només 9 no ho tenen clar. Per tant, nosaltres hem presentat aquesta moció i aquesta moció, entenc jo, que si s'aprova, doncs sigui quina sigui l'opinió, en aquest cas de Junts, hauran de tirar endavant aquesta escola pública. I en el lloc on s'havia planificat, que era el bosc de Volpelleres.
Pel que fa a les negociacions pel pressupost del 2024, la portaveu socialista es mostra disposada a votar-hi a favor, igual que amb les ordenances.
Al PSC ens en fem responsables i com ens en fem també responsables el que volem aportar en aquest mandat, i per això li deia que és important fer una oposició constructiva, és responsabilitat, és feina, és criteri i és estar al costat del govern d'aquesta ciutat en moments complicats. I ara amb l'aprovació d'aquests pressupostos volem estar al costat del govern d'aquesta ciutat, però òbviament hi ha doncs, línies vermelles, no?
Podeu veure l'entrevista sencera en vídeo a la web www.cugat.cat. I Sant Cugat intensificarà de nou la vigilància i la presència policial als carrers de la ciutat, especialment als eixos comercials, per prevenir possibles delictes com furts i robatoris durant les festes de Nadal. Els Mossos d'Esquadra i la policia local ja han activat l'operació Grèvol amb patrulles mixtes que volen augmentar la sensació de seguretat tant per als comerciants com per als vianants. L'operatiu s'allargarà fins al 7 de gener. Aquest dispositiu consta de tres fases. La primera és preventiva, centrada en la informació. La segona està basada en l'acció operativa. I la tercera és una avaluació per analitzar la seva efectivitat i detectar mancances. L'objectiu de tot plegat és evitar furts i robatoris en períodes d'acumulació de gent als carrers i centres comercials, quan es fan grans compres. El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, dels Mossos de Sant Cugat, Manel Rodríguez, ha explicat que les patrulles seran mixtes amb policia local i Mossos i que repartiran els horaris calents, que són els que estan detectats com de més afluència i, per tant, amb més possibilitat d'actes delictius. Rodríguez, però, alerta que durant aquest període de l'any incrementen dos delictes més, com són els robatoris a l'interior de vehicles i els trasters. L'escoltem.
Al Nadal no únicament hem de pensar en aquests delictes de compres, de furs, etc., sinó que hi ha dos delictes també col·laterals molt importants que es donen en aquestes dates nadalenques. Un és el robatori interior de vehicle. Doncs habitualment el que fem és anar guardant en el maleter aquelles compres que fem i continuar comprant. És un greu error. I un altre delicte col·lateral també és el mateix concepte però en els trasters.
El tinent d'alcaldia de Seguretat Ciutadana, Bernat Picornell, ha posat en valor aquesta coordinació entre els dos cossos de seguretat.
Aquest treball conjunt entre Mossos d'Esquadra i policia local hi és sempre, cada dia, de moltes maneres diferents. Hi ha una coordinació doncs, del tot doncs, fàcil, perquè doncs, aquesta ciutat passa moltes coses doncs, que necessiten aquesta cooperació, aquesta col·laboració entre els dos cossos, però, com deia, avui escenifiquem doncs, la posada en escena. No?
La policia local, d'altra banda, posa en marxa durant la mateixa època dues operacions més. Per una banda, l'operació Neula i Tió, que consisteix en fer inspeccions administratives a comerços per controlar articles nadalencs, com llums de Nadal i altres guirnaldes, així com joguines. L'objectiu és vetllar perquè compleixin amb la normativa de seguretat i qualitat europea. D'altra banda, també hi ha l'operació Venus, que va dirigida a la vigilància de la venda ambulant sense permís. La intenció és evitar la venda de productes falsificats, una pràctica però poc extensiva a la ciutat, segons el cap de la policia local, Josep Maria Escarré. I la policia local i Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge, 3 de desembre al vespre, una persona després d'un aldarull dins del caixer ocupat de CaixaBank, ubicat a l'avinguda de Cerdanyola. Els cossos de seguretat han explicat que els fets, que han suposat el trencament de vidres i el llançament d'objectes cap al carrer, ha estat ocasionat entre els mateixos convivents de l'espai ocupat. Escoltem el cap de la policia local, Josep Maria Escarré.
Sí que hi ha hagut aquesta nit, hi ha hagut un incident, hi ha hagut un detingut i continuem treballant, però com molt bé diu el tinent d'alcalde i el Manel Rodríguez, tot això ho hem de portar amb molta discreció perquè és una feina constant de dia a dia. I treballem els equips uniformats i treballem els equips de paisà en el tema.
El tinent d'alcaldia de Seguretat Ciutadana, Bernat Picornell, ha confirmat l'ocupació i n'ha parlat així.
Hi ha gent a l'interior de l'oficina. Nosaltres prenem molt seriosament aquesta qüestió, com ens prenem seriosament, evidentment, qualsevol cosa relacionada amb la seguretat, no? Però, evidentment, doncs, un cas doncs, que afecta a moltíssims veïns, doncs, perquè ha estat localitzat doncs, al mig de l'avinguda de Cerdanyola, que és un espai on viuen molts santcugatencs i santcugatenques, doncs, hi posem doncs, moltíssima atenció. Ja fa setmanes doncs, que hi estem treballant.
De fet, el caixer de CaixaBank, de l'avinguda de Cerdanyola, l'única que hi ha al barri de Sant Francesc, està sense servei des del dijous 23 de novembre. El motiu és un tall en el subministre elèctric, segons ha confirmat l'entitat bancària a Cugat Mèdia. La intenció és reparar el caixer el més aviat possible, però per fer-ho cal entrar a l'antiga oficina, ocupada actualment. El banc ha posat denúncia per l'ocupació, està parlant amb els ocupants perquè abandonin l'espai de manera voluntària. I la CUP proposa que a Sant Cugat es pagui més IBI, un tribut que reconeix com una font d'ingressos importants per a l'Ajuntament, han dit. Així, les al·legacions de la formació anticapitalista a les ordenances fiscals del 2024 de l'equip de govern proposen passar el coeficient de l'IBI del 0,528% al 0,5%. El portaveu de la CUP, Marco Simarro, justifica la proposta perquè Sant Cugat, diuen, té un dels coeficients més baixos del país. En aquest sentit, els cupaires consideren que l'aposta del govern és poc ambiciosa a l'hora de redistribuir la riquesa. Escoltem Marco Simarro.
Nosaltres entenem que l'administració ha de funcionar al servei de les necessitats i de la garantia dels drets de la població i no l'hem d'entendre estrictament com una empresa amb una mirada excessivament economicista, que creiem que és la mirada que té actualment el govern.
Més política, Vox planteja un ús per a la masia de la Torre Negra, que sigui una residència per a la gent gran. La formació ha presentat una moció per al ple de desembre que proposa que l'equipament es vengui perquè s'hi habiliti aquest servei, cosa que requeriria, segons el grup municipal, canviar el pla especial d'assignació d'usos de Torre Negra o, si és necessari, el PGM. A principis de l'any passat, l'Ajuntament va comprar la Torre Negra per 2,8 milions d'euros. I en esports, és esportiu destacat de l'equip benjamí de l'Indústria Santa Coloma davant el futbol sala Sant Cugat aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. Els colomencs havien marcat l'1-2 després que el porter santcugatenc, Roc Pros, caigués al terra després d'una topada. A la jugada següent, l'entrenador dels colomencs ha ordenat que el seu equip es deixés marcar el gol de l'empat en un clar gest de joc net. El maig corresponia a la jornada 8 del grup 9 de Barcelona, i on els colomencs van cedir el primer empat de la temporada, després de sumar tots els partits amb victòries. I acabem explicant-vos que l'atleta santcugatenc Pepe Díaz ha fet un registre històric a la Marató de València, una de les més importants del món, amb un temps de 2 hores, 20 minuts i 9 segons. Díaz, atleta del Runners espanyol, ha finalitzat en la posició 133 de 26.200 participants i ha batut la seva millor marca personal. El santcugatenc, atleta popular des de fa 4 anys, ha confessat que va pensar en retirar-se abans de disputar la cursa després de passar una mala nit, però gràcies a la seva dona va aconseguir tirar endavant i aconseguir aquest resultat magnífic. Això és tot. Com sempre, recordem que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, l'antiga Twitter, i a Instagram, de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades de l'última hora i també amb les notícies més importants del dia, i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat. La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat. Plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats, amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat. Ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87,
i a un clic a tecasabat.com.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els
propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo... Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 5 de desembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat en l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, es poden escoltar a través de la ràdio, la 91.5 de la FM, la analògica, la de tota la vida, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que tenim avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Per un costat, Eva Navarro, artista visual i professora d'arts plàstiques. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergi Baixas, periodista de Nació Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, què tal el divendres amb l'encesa de llums? Com, què us va semblar? Em sembla que veníeu una miqueta encesos amb aquest tema. Va, vinga, Eva, va.
L'Eva, que és que...
A mi no em va agradar gens. A veure, feia temps que no havia anat tan bé l'encesa de llums, haig de dir. Eh? I vaig anar-hi aquest any perquè tinc un nen petit, tot i que és tan petit que tampoc no es va assabentar de res.
No es va queixar, ell, no?
Ell no es va queixar. Bueno, hi ha algun moment que vaig haver de tapar pel so, ara ho explico. No em va agradar. O sigui, jo entenc que es pot fer senzill, però diferent. I per mi estava com mal plantejat. Però tampoc no vull anar a criticar concret el que es va decidir, però potser a nivell de... O sigui, em dóna la sensació...
Fes-ho.
Em dóna la sensació que són trobades que no es pensa en l'infant. És la sensació. No, i no estic parlant d'un nadó, que ja sé que el nadó doncs, potser hi ha de ser o no hi ha de ser, això. Però els horaris, no? La xocolata una hora, dues hores més tard els parlaments, i llavors després 5 minuts de música. Uns parlaments que els nens no pillen, o sigui, que potser estan fets pels pares, ojo, però tinc la sensació que es carreguen una mica la màgia, i això ja em va passar l'any passat, perquè ho dic per si serveix d'algú perquè no ho facin aquest any, no crec que ens escoltin, però jo què sé, estàvem el dia de Reis, el dia de la cabalgata, moment bonic, de que venien els reis pel monestir, una música supertriomfal, unes llums... Va ser espectacular. Jo, pas de punta, que a mi m'agraden aquestes coses, pas de punta, arriben els reis, no sé què, i comença, sóc l'alcaldessa, tal, i va fer una xapa política allà al mig, que dius, no, que estem en un moment de fantasia. Per mi és molt important, i potser és perquè sóc artista, no ho sé, però per mi és molt important separar la fantasia de la realitat. No pinta res uns polítics parlant allà al mig en un moment d'infants. O sigui, si l'alcalde en un moment com aquest, el moment de reis, ha de venir allà i dir, els hi dono les claus, és un honor, pum, i no dir res més, saps? O sigui, no et xafis la festa, 50.000 nens que estan allà esperant, és que a més es veu molt, si mires la plaça, estan allà una gent fent el seu paperot i tota la gent així esperant així. I nens dient, qui estan dient, qui són, no sé, saps? O sigui, no s'entén res, vull dir, hi ha 1.000 dies de l'any per fer política, per favor, no cal que siguin aquí. Si vols guanyar-te totes les famílies de Sant Cugat, fes coses pels infants. No sé, hi ha 1.000 coses per fer, no? Però no fa falta fer el Parlament allà al mig. Jo penso que va ser un desencert, i llavors, en coses concretes, allà les noies de fusió ballant, si ficava un escenari enorme per 5 minuts de dansa que no es veia, perquè jo no veia res, i estava més o menys a 15 metres de... O sigui, no veia res del Cascanueces, i no sé si els bafles eren dolents o què, però pataven d'una manera que tothom es va haver de tapar els ulls, i jo vaig haver de fer una espècie de complot i tapar el meu fill així com perquè fos un tap gegant i camuflar-lo, o sigui, feia mal a les orelles. Algo va passar amb el so, sincerament, no sé què era.
Bueno, la tecnologia sempre falla.
Sí, però feia mal a les orelles, eh? Vull dir, no era... O sigui, saps quan un bafle està passat de rosca molt fort? Doncs això era el que passava.
Totalment d'acord amb tu, Eva.
No sé, un desastre, no sé.
No es pot patrimonialitzar una festa que són dels infants i que és una cosa, una festa, anem a dir, doncs, de la ciutat, no? I per tant, doncs, aquesta patrimonialització moltes vegades de la política està fora de lloc, no? Totalment. Nosaltres a l'Ateneu fem lo dels pessebres,
passejar
pessebres i d'això.
Sí, sí.
Penso que això és interessant, perquè intentem anar a dir que no hi hagi cap polític. Home, convidem, evidentment, els polítics perquè hi puguin
també.
Això mateix fan ells, per tant, anem a dir... Doncs, però hi ha un moment que no es pot patrimonialitzar una cosa d'aquestes, vull dir, una cosa de la ciutat... Jo haig de dir que no vaig estar en l'encesa de llums i, per tant, no sé què ha passat, ni per tant, doncs no puc criticar el tema, no? Però estic totalment d'acord amb tu en aquest aspecte, no?
I això que, perdó, un incís, i això que la persona que ho guiava, que és l'actriu, com es diu? L'actriu que guiava, la trobo boníssima, eh? Aquesta persona que també col·labora al Carnaval, fent de personatge que invita a la festa i tal... Sí. Va parlar de la llum i ho feia molt còmic i ens feia assajar en el públic. O sigui, va haver-hi un intent...
La Gisela.
Sí. Va haver-hi un intent de fer participar...
La Gisela és molt bona actriu, sí.
Exacte. I aquesta part, la que parlava ella, doncs, era estupenda. El que passa és que no va trobar-lo un acte ben lligat, no? On després hi ha d'intervenir la gent gran, no sé, que cadascú volia donar la seva visió de... O sigui, no dic que no sigui una bona intenció, però no crec que arribi els infants i trenca el ritme i va ser massa llarg. I clar, entre la xocolata 4 i mitja, 16 de llums a les 6 i mitja, tothom estava ja congelat. No sé, jo li donaria
dos... Regidoria, una mica,
li donaria dos voltes,
que sí. Que dirigeixi una mica l'espectacle com a tal, no? Semblava?
Sí, no ho sé.
Sergi, va agradar a tu?
A mi no em va agradar, la veritat.
Quin èxit, no?
No, el vaig trobar bastant auster, tot plegat i molt poc planificat, et diré. Sí, jo sí que he estat els últims anys que s'ha fet l'encesa de llums, i aquesta vegada sí que ha sigut la més fluixeta, et diré. I igual que, per exemple, parlàvem ara de la Gisela, que la pobra va fer el que va poder, però jo m'imagino que va fer el que va poder per la precipitació de la situació, perquè ens hem de recordar que hi ha un personatge que es va crear l'any passat, que es diu el Moixinac,
sí,
que és el que ha de portar la llum del Pol Nord a Sant Cugat, no? I ella mateixa ho diu, que ella era l'encarregada de fer-ho. Però clar, i on està aquest personatge? Pues per raó X o Y, aquest personatge no va poder ser aquell dia. Però clar, és a dir, si tu vols crear una nova tradició amb un personatge nou i el segon any ja l'has matat, l'has matat temporalment, perquè en principi la cavalcada tornarà a ser.
Exacte, és que jo pensava que sortiria només a la cavalcada. Però bueno...
Però és que el Moixinac em sembla que ja va ser-hi a l'encesa de llum.
Clar, perquè era el dels fanalets... Va ser-hi, ara me recordo.
És a dir...
Sí.
I matar-lo i posar-me aquesta senyora, que ho faran molt bé, però que de sobte s'inventa que és l'hostesa del vol 2023 del Pol Nord, no sé què... Home, Arbit...
Bueno, va fer humor.
Agafat pels pals. Sí, però va fer humor de la pròpia... Crec, i sent completament honest...
De l'encàrrec que tenia.
De l'encàrrec dificilíssim i improvisat que li va tocar gestionar. I sí, tot el tema dels bafles que patava moltíssim. Un espectacle... Que ho van fer molt bé, les noies, les nenes de Fusió, allà, fent el com es diu ara?
Trencanous.
Però clar,
no es veu
des de qualsevol altre punt de la plaça Octavià, no es veu per la gent, els parlaments llarguíssims. També tenim la taula de gent gran, parlament de Sant Cugat Comerç, que dius... Home, sí, jo entenc la idea, però és el moment, és a dir, tots els nanos que estan esperant que s'encenguin les llums i després perquè ho rematis tot amb 10, 9, 8, 7, 6, pum, obres i... Oh! I després et foten com uns... una paperassa que està volant 8 hores i t'ofegues. A mi em va semblar bastant cutre, tot i que sabem perfectament de per què és cutre aquest any. Exacte. Comparat amb altres, i és per la situació econòmica de l'Ajuntament... Sí. Que s'ha d'estalviar. Sí, però es pot estalviar amb classe o sense classe.
Exacte.
Jo crec que ha fallat.
A l'argument de l'economia, jo penso que és fals, perquè, evidentment, no es fan les coses més ben fetes si tens més calés. Es fan les coses si ben fetes si tens imaginació.
Sí,
si tens una persona que, teòricament, té una certa imaginació i munta un espectacle com a tal. Què passa? Que, per estalviar-se diners, doncs, cada un fa una cosa i resulta que no falta la persona que d'on lligui tot una
I sobretot mica, no? Els ritmes. Jo penso que són
això
els
mateix,
ritmes. Perquè
ritmes.
Si tu dius, mira, a les 5 de la tarda... parlen a l'alcalde i diuen inaugurem aquest Nadal perquè estem molt contents, malgrat les retallades, estem molt contents, inaugurem el Nadal i aquí teniu xocolata per tothom i felicitats i us presentem l'ambaixadora de Reis o el que sigui, no? I ja està, i se'n van els polítics, ja està, i deixen la Gisela, a Fusió i tot el que s'hagi de fer i l'encesa de llums, o sigui, però ja màgic. M'explico? O sigui, ells donen el pistoletazo i desapareixen. I no a l'inversa, que és com van passant coses sense ells, llavors arriben ells i... No m'agrada.
Jo m'hi fixo, em vaig fixar també en una cosa, perquè a mi m'agrada molt el tema protocol, i va haver-hi un moment que demostrava, no?, com d'improvisat era tot, que la Gisela, hi ha un moment que diu que pugi ara l'alcalde, el tinent d'alcalde Bernat Picornell i també la regidora de Segle i Vida. Sí. I no puja la regidora. Però per què li esteu fent això? I llavors diu, bueno, ara parlaran cadascun dels convidats. I llavors parlen cadascun, li tocaria a l'alcalde Vallès, que estava abans del Bernat, i l'alcalde diu, no, jo he de tancar l'acte, perquè evidentment no em tancarà l'acte el tinent d'alcaldia de... bueno, el Bernat Picornell, que a més o més és d'Esquerra
Republicana. No, i a més no va parlar, Bernat.
I llavors el Bernat no va parlar. És a dir, el Bernat li anava fent, des de dalt de l'escenari, al Vallès li anava fent, no, que jo no parlo. Home... És a dir, això ho podem parlar 10 segons abans de pujar a l'escenari, que no quedi com aquí.
Això,
Monty Python.
Hi ha una feina que es diu el protocol, que jo sempre dic, jo sempre dic el protocol, que resulta que funciona. Vull dir, és necessari moltes vegades, sobretot en temes institucionals, no? I per tant, ha de ser una persona que teòricament sàpiga exactament qui i dirigir una mica el tema de protocol. Després l'espectacle és una altra cosa, que és l'escenografia, que és el teatre, que és la festa, que això ho ha de portar, jo què sé, a Joan Font, algú d'aquests així que pugui ser una cosa més espectacle, no? En fi.
El cas és que hi ha gent a Sant Cugat que podria ocupar-se d'altres coses i també hi ha una persona de protocol, no?
Sí, sí.
El dia no hi era.
I Rallero, que simple no és igual a cutre. És a dir, que a vegades veiem, no?, que aquí... No sé, potser és molt bèstia la paraula cutre, però... Sí, no sé, jo crec que s'ha fallat aquesta vegada.
No va agradar. És el meu sentit de la respiració.
No, i a més a més...
Sabeu, creu no haver-ho vist, eh? Perquè...
Jo hi era per allà i jo escoltava els comentaris de la gent i crec que tots els que estàvem allà podíem escoltar-ho i la gent va quedar decepcionada. És el decebuda, vaja.
Crec que hi ha un... Fa un parell d'anys, si no m'equivoco, també va haver-hi moltes crítiques l'any dels Brothers Bros, però segurament va ser per excés, en el sentit que van espantar els nens. Vull dir, una cosa tan espectacular...
Daft Punk, amb tota la il·luminació...
Música de Daft Punk, uns llums, els d'allò anaven amb uns leds, un mono... I clar, tot fosc, i veies com allò, com uns pals, no? I molts nens es van espantar. Sí que era molt espectacular i molt xulo, però va haver-hi molts pares que es van queixar per contra.
De tota manera, els nens se'n recordaran més de quan es van espantar,
això és veritat. Doncs ja ho heu apuntat, el tema de l'austeritat, de les retallades, que una cosa no té per què tenir a veure amb l'altra, però sí que els números són, els van explicar l'altre dia, la setmana passada, dels 800.000 euros que es van destinar l'any passat al Nadal a 370.000 que s'invertiran, no?, aquest any. Això ha suposat tres retallades importants en qüestió d'espais, que és el que segurament molta més gent ha notat, que és no hi haurà embalat després de molts anys, no hi haurà parc jove, això sí que era una cosa novedosa que crec que va començar aquest govern anterior, però funcionava prou bé i els joves estaven molt contents, i el campament reial, que això sí que és una cosa que tenia 2 anys de tradició, va néixer forçats per la pandèmia, el campament reial és el claustre per anar a donar les cartes, però va quedar tan bé el primer any que van decidir que es quedés. I ara hi ha el tercer, ja no hi ha hagut tercer, perquè amb les retallades s'ha eliminat, tot i que sí que es podrà anar a donar les cartes al claustre. Però ja no serà, no sabem com serà, però ja no serà el concepte de campament reial que hi va haver-hi els 2 últims anys. En tot cas, 150 activitats menys, i sí que ha dit, tot i que les retallades al Burgaroles, el tinent d'alcaldia d'Economia diu que volen que només siguin durant el 2024, sí que l'alcalde Vallès i la regidora de Cultura, Núria Escamilla, sí que van dir que l'austeritat, com a mínim, en el Nadal serà més permanent. És a dir, que creien, consideren que s'havia fet la pilota massa grossa, va dir la regidora de Cultura. Per tant, és a dir, tornar una mica els peus a terra, segons el seu concepte. Per tant, més enllà d'aquesta encesa de llums una miqueta fallida, què us sembla que això? Sobretot l'embalat, que és la cosa més clàssica. No? Els altres dos potser són dos temes que havien aparegut els últims anys, que havien funcionat bé, però en tot cas no tenien tanta tradició. Però l'embalat sí que, bueno, hi ha moltes coses que es feien allà que ara no es podran fer. Què us sembla, les retallades en general?
Jo, de fet, jo crec que una cosa... És clar, l'Ajuntament ens alliçona i ens diu que tot ha de ser gratuït. O sigui, tenim aquesta sensació de que tot ha de ser gratuït. I no, tot costa diners. I per tant tenim la mentalitat de que hem de fer coses gratuïtes perquè la societat ho necessita. Que a mi em sembla bé, que no dic pas que no em sembla bé, però vull dir, tenim aquesta mentalitat tots plegats que les coses són gratuïtes. I això és una mala lliçó, diríem. Jo diria, les coses costen uns diners a través dels impostos, a través del que sigui. Per tant, els impostos, perquè no es pugen els impostos. No s'han pujat els impostos. Tu deies aquí que s'havien pujat a Sabadell, a Rubí, s'han pujat. I aquí no es pugen els impostos. El qui més té ha de pagar més. Això és una de les coses que hem de tenir molt clares. I la gent de Sant Cugat, que té un cert poder adquisitiu, evidentment hi ha gent que no, però vull dir que... No tindria que tenir la responsabilitat de que pagar impostos és una cosa pel benefici de la comunitat com a tal, no? I tenim aquesta sensació, i llavors això de que no tenim diners a l'Ajuntament, que no sé què... I, escolta'm, els ajuntaments també es poden hipotecar, eh? Vull dir, els ajuntaments tenen un marge per poder-se, doncs, endeutar. I, per tant, hem de dir, no passa res que en un moment determinat pugui haver-hi un deute. Però, clar, si això fas una tragèdia... ha hagut un problema, fas una tragèdia, llavors sí que l'has vessat, perquè, evidentment, doncs, tu mateix t'estàs posant pedra sobre el teu terrat. Vull dir que el dèficit, moltes vegades, dels ajuntaments, no és cap problema, evidentment, si el dèficit aquest ha sigut per malbaratament, diríem, de les inversions que han fet, no? Això sí, això és un altre tema. Però m'entens el que vull dir? O sigui, la mentalitat aquesta de que tot és gratuït i que tot ens ha de costar menys i que hem de pagar menys impostos... Estem en una societat que no va per aquí. És que haurem de fer molts sacrificis als santcugatencs, però molts, eh? Perquè la societat que hem muntat aquí, el model de ciutat que hem muntat, i la gent que és insostenible. És insostenible. O paguem impostos, o probablement això no s'aguanta. No, és que és una de les coses que hem de fer uns certs sacrificis, tots plegats. Hem de ser molt conscients amb això, eh? I, esclar, ningú està disposat a tenir els seus privilegis. I Sant Cugat és una ciutat de privilegis. Per uns quants, evidentment, pel 80% o pel 90%. Uns quants, evidentment, estan patint el que s'han de patir. Però, evidentment, doncs, escolta'm, hem muntat una societat que necessitem impostos, però molt grans, eh? No sé, és un tema que és molt general, diríem, no?
Jo un dia parlava amb uns de Finlàndia, que vaig conèixer d'un viatge, i sempre m'ho deien, com és que no voleu? I nosaltres estem tan tranquils, o sigui, paguem impostos i estem contents de saber que tot funcionarà. Clar. I els vaig dir, clar, aquest és el tema, que nosaltres...
Hi ha com una
tendència en aquesta zona del Mediterrani, potser, que a vegades potser pagues impostos i les coses no acaben de d'allò, no? Però com ells sí, quan paguen impostos, funciona, estan molt contents de pagar.
Sí.
Llavors sí que hauria de ser que paguem, jo també ho penso, però potser sí que hauria d'haver-hi més...
No, que és complicat convèncer la gent, evidentment, pagar i realment no tenir més despesa. Però no ens queda més remei que anar cap aquí, eh?
O sigui, apostaries per un embalat on que s'han de pagar més coses? O sigui, que seguís fent...
Pagar entrada.
Bueno, pagar entrada. Per exemple, no sé, pagar una entrada mínima de 5 euros, només que paguis una entrada de 5 euros, vull dir, o 10 euros, vull dir, estaria bé. Vull dir, no sé, dic jo, eh? No, i el que no pugui pagar, evidentment, buscar alguna solució per intentar anar a dir que aquella persona pugui entrar. No sé. O sigui, hem d'intentar col·laborar entre tots.
Però jo el que veig...
Amb allò. Si és a través dels impostos, doncs augmentem els impostos i no paguem l'entrada de l'embalat, no? M'entens? No.
Sí, però, per exemple, en el cas de l'embalat, jo que és una cosa que potser falta, per mi, planificació a llarg plaç. És una carpa que val molts diners, llogar-la, no sé què, tal. Ja, bueno, però també es fa servir per carnaval, també es fa servir... O sigui, no es pot comprar una carpa i acabem amb això, perquè si cada any val un pastissal comprar i llogar la carpa, els vigilants, el no sé què... Hi ha tota una sèrie de coses que igual s'haguessin pogut estalviar. O sigui, mirar només a llarg plaç, és que com que el tema polític sempre és com una mica curt, jo crec que hi ha coses que no s'acaben d'allò, però algú hauria de fer la despesa, de dir, vinga, doncs em gasto tants diners i tinc una carpa, punt.
Sí, però comprar una carpa representa muntar-la, eh? I muntar-la llavors són 20 persones que els has de pagar.
Sí, però igualment...
O sigui, per tant, si la llogues... I doncs paga les persones, pagues el muntatge i te l'estalvies de tenir unes persones a sol, diríem, no?
Sí, no sé, s'hauria de veure l'estratègia. De moment han apostat per la carpa cada any, però mira, a la que hi ha hagut de retallar, la carpa s'ha anat. Si em diguessis, no, és que tenim un teatre estupendo on te fem tot a dintre del teatre i tal, però tampoc que això no... Saps? O sigui, perquè te pot dir, mira, si fos el mateix i el problema és la carpa i utilitzem altres espais de la ciutat, que, bueno, potser sí, però... A veure com... No sé,
sí, com es pot, no acaba de...
Jo la cosa és que crec que, com tots els periodistes, no ens sorprèn i era crònica d'una mort anunciada, allò d'aquest Nadal.
Sí, totalment.
Sabíem perfectament que amb la situació en la que estàvem econòmicament, si havia de morir alguna cosa, de les primeres que moriria seria el Nadal.
I veurem festa major com
i veurem queda. Festa major, evidentment. Aleshores, no sorprèn. I et diré més, és a dir, igual que també hem sentit molt, no?, les justificacions d'uns i altres, també em sembla bé, és a dir, per molt crític que hagi estat amb l'encesa de llums, perquè crec que es pot fer les coses amb menys diners, però d'una forma millor, crec que el Nadal, les activitats de Nadal, una mica igual, no? Però sí que estic d'acord en que si s'ha d'estalviar, perquè al final, ostres, ens estem estalviant que 400.000... Bueno, 400,
gairebé mig milió.
Gairebé mig milió de, sí, sí, d'euros. Home, és un bon estalvi... I és això, si he de decidir, per exemple, jo com a ciutadà de Sant Cugatenc, he de decidir on prefereixo que retalli, si en despesa social o en Nadal, adéu Nadal, eh?
Som, és a dir,
ja t'ho dic, ja t'ho dic ben clar. Ja, però potser no tot el món està tan d'acord
amb... El tema és, què passarà amb aquest mig quilo? Jo el vull veure on està.
Ai.
Però el problema és que aquest mig quilo va per tapar un forat, no per fer una altra cosa.
Exacte.
Ja, però aquest forat perquè vinc... O sigui,
va aixugar això.
Bueno, és que clar, si tu durant mil anys no fas cap inversió i després ve un govern que intenta fer les inversions que no s'han fet, evidentment t'endeutes. Clar, bueno, però és que algun dia t'has d'endeutar, perquè no pot ser que una ciutat que va creixent tan ràpid tingui els mateixos recursos per gestionar-la que tenia fa 20 anys. És que tu intentes fer alguna cosa a l'Ajuntament i no es pot fer perquè no tenen gent. Home, clar, si no contractes durant 20 anys, bueno, ara quan intenten contractar s'arruïnen. Bueno, clar, és que de veritat, bueno, no sé, jo estic molt indignada.
Sí, sí. Poc més a dir, no sé. Sí.
Doncs, intentem que la festa sigui bé i penso que d'alguna manera serà bé per Sant Cugat, perquè tots els ciutadans de Sant Cugat ens ho passarem molt bé.
Sí, bon Nadal a tothom.
Bon Nadal a tothom.
Això ho arreglem amb unes... No, és igual.
Sí, amb imaginació. Clar que sí.
Una mica de bidons de cervesa, de mori i tal.
Amb imaginació.
Vi calent.
Això, vi calent, com el centre d'Europa.
El vi especiat aquell que faran, no? Hi ha un curs, vaig mirar, i a tots els actes, hi ha un curs de fer vi especiat. Vi d'aquest dels monjos. Sí, està molt bo.
Dels medievals, sí, sí.
Sí, sí. Vis medievals.
Molt bé. Doncs, en certa manera, tots els temes estan relacionats. L'austeritat del Nadal va relacionada amb el dèficit, va relacionada amb els pressupostos retallats, que hi haurà per l'any que ve, i està relacionat també amb... Diguem, ahir li vam fer una entrevista que publiquem avui a l'Helena Vila, la portaveu del PSC. Diguem, ara us preguntarem més concretament sobre un altre tema, sobre la mirada, del que va dir de la mirada, però sí que mostra la seva predisposició a aprovar o votar a favor dels pressupostos. Allò, si li accepten alguna coseta de les seves línies vermelles, segurament ho acceptarà, igual que les ordenances. Si es posa un topall a la bonificació per famílies nombroses, segurament també, un topall econòmic, segurament també hi votarà a favor.
El PSC fent de PSC, no?
Exacte, sí, sí. No, no, mà estesa, tot,
sí, sí,
tot això.
Neutre i centre.
Totalment. No, no, i amb això no se n'amaga gens l'Helena. Però jo em quedo, sobre aquest tema, sobre l'entrevista, em quedo amb una altra cosa que ha dit, que és per on la titulem. Sobretot és un tema més polític, no? Més del politiqueig que hi ha, però crec que és significatiu. Perquè ha demanat a Junts, a l'Helena Vila, que prengui ja una decisió sobre la ubicació de la mirada. Ara mateix estem en un impàs. La jutgessa ha sentenciat que un dels contenciosos en contra del trasplantament d'arbres que impedia la construcció al bosc de Vuitpelleres, diguem, no tenia raó de ser i, per tant, l'ha desestimat. I, mentre encara hi ha les cautelars en marxa, sí que demana a l'Ajuntament que demani l'execució provisional de la sentència i aixequi les cautelars. Si ho demana l'Ajuntament, podria ser que la jutgessa ho acceptés i, per tant, es podria reiniciar tot el procés. És un tema una miqueta feixuc a nivell judicial, però en tot cas és, segons l'Helena Vila, la pilota està a la taulada de Junts. Si Junts diu endavant, això es podria desencallar. Si Junts no vol, doncs no es desencallaria. I han presentat una moció pel dia 22, precisament perquè tots els partits votin que això, que es desencalli.
Que es mullin.
Per ser clars i catalans. I ho ha dit, diu, és una moció per pressionar el govern. I arriba a dir una frase molt significativa, que és, dels 25 regidors del ple, només n'hi ha 9 que no ho tenen clar. Amb això està dient, Esquerra està amb nosaltres, per tant, està sol, I clar, si es vota i són 16-9, la moció tirarà endavant. Les mocions ja sabem que no són executives, no passa res. Una altra cosa és que moralment en quina situació quedes, no? Si s'evidencia aquesta diferència. Veurem com la gestiona. Tenen dies. Estem ara 5 de desembre, el ple és el 22. Doncs queden dies perquè... doncs, o potser el govern digui alguna cosa. Segons l'Helena Vila, sí, el Junts fa el pas, retirarien la moció i ja està. Com veieu aquesta d'allò política, judicial? Tot és una miqueta feixuc, però bueno, en el fons és el tema de sempre. Va, Sergi.
És que la mirada és una bomba. I el ser una bomba que ha explotat tantes vegades i cada vegada que explota provoca moltes víctimes polítiques, ningú vol tornar a que t'exploti els dits. I ara mateix, en aquesta situació, nosaltres com a periodistes i com a ciutadania i com a comunitat educativa, volem que, davant de certes novetats judicials, saber quin és el camí clar. Però és un camí clar que continua sent incert des del punt de vista del consistori i de l'executiu, i per tant no volen mullar-se fins que el camí s'esclareixi. En aquest sentit, tenim dos companys de govern que no estan d'acord, Esquerra per una banda i Junts, uns proposta original, uns proposta nova, d'ubicació, i per què enganxar-se els dits quan no sabem ben bé... Això és el que pensen ells, eh? Per què enganxar-nos els dits ara i mullar-nos per una cosa que potser ara diem que sí, però després el litigi judicial continua per una altra banda i tornem a estar encallats i no podem tornar-nos a moure. Aleshores, és una visió molt política, molt estratègica, de... no ens posem d'acord, doncs pilota endavant i continuem el partit, a veure fins on ens porta, i en el moment en què tot el taulell comenci a estar més clar, ens haurem de mullar. Fins aleshores, tu tira.
Clar, però això què passa? Que no estan mirant amb qui s'ha de mirar. Qui són els perjudicats en aquí? És que, clar, sempre estem amb el mateix. O sigui, entenc perfectament, és una estratègia política...
Els nanos.
És una estratègia que els hi passa... No? Qui tira passa d'any empeny i molt bé.
Sí.
Claríssim, eh? Però estan posant la mirada en el seu cul, no estan posant la mirada...
Però encara que hi hagués... És a dir, encara que decidissin una cosa o altra, tot tornaria a estar subjecte a unes causes externes que no depenen d'ells. Per tant, si ara et mulles i dius X, però després la causa externa t'obliga a fer Y, t'ha tornat a explotar la pilota. Com tornes a quedar? Bueno, pues com estan quedant davant de la comunitat educativa, cada comunitat educativa diu és que no us confio res.
Però si tot l'Ajuntament estigués d'acord, tenen una força moral molt més important, a dir que no... Equivocadament o no? Equivocadament. Jo no entro, anem a dir si és bo, si no és dolent, però si tot l'Ajuntament estigués d'acord, vull dir, davant del jutge tens una força molt més important que no pas, anem a dir que hi hagi unes baralles internes.
El tema
de la mirada és un tema que, evidentment, no ens arrossega i que, esclar, sempre podrem... hi haurà sentències i sempre tornarem fins que no s'acabi en el jutjat d'última instància, diríem, no? Però a mi em dona la sensació de que s'ha de ser amb una certa valentia. El que passa? Avui en dia la gent es posa a fer de polític i es pensa que tot és flors i violes. No, és que t'has de mullar i moltes vegades t'has d'enfrontar, anem a dir, també a la gent, i t'has d'enfrontar amb uns que diuen que sí, uns altres que diuen que no, i esclar. Això, has d'intentar buscar la solució definitiva. No pots acontentar tothom. La política no pot acontentar tothom. Per tant, anem a dir, doncs, hem de tenir un cert criteri d'autoritat, en certa manera, que s'ha perdut. O sigui, el criteri d'autoritat, ben entès, no mal entès, sinó l'autoritat és ben entesa, s'ha perdut.
Però jo ho veig més com una voluntat de no voler-se autoimmolar.
Bueno, escolta'm, doncs que s'immolin, és que arriba un moment que dius, per què et penses que és la política?
No, clar, però la qüestió està en fins on vol portar el que ells havien defensat sempre junts. Com a mínim des del mandat passat, en el qual no estaven d'acord en que l'escola s'ubiqués a l'escola al bosc de Volpelleres. Fins on ho portaràs, això? Perquè, clar, ara mateix...
Doncs pots dir que t'has equivocat.
La decisió
pots dir que, escolta'm, ara canvio. Quantes vegades la política ha canviat de criteri en un moment determinat?
Sí, no, però...
Donar la volta i...
La volta és la contrària. S'ha
de ser honest, s'ha de ser honest amb
això. La volta és la contrària, en el qual és, si la justícia m'acaba bloquejant... segur que no es pugui construir l'escola al bosc de Volpelleres, els únics que hem estat defensant que l'escola s'havia de construir un altre emplaçament i tots m'heu dit que no, i jo sóc l'únic que sí, sóc l'únic partit responsable, us han estat marejant la pilota tot el rato, hola, sóc el victoriós. És una mica Cadascú té la seva...
S'ha de ser més humil.
Tot això són agendes polítiques, i en aquest sentit jo crec que Junts no és tonta i sap perfectament que en aquesta situació en la qual es presentarà una moció i hi ha dels 25 regidors tots menys 9 tenen clar que es vol ubicar aquí, si ells continuen marcant paquet cap a una altra direcció és perquè saben que això pot acabar malament, i si això acaba malament serem els únics que ens hem mantingut fidels i que usem, és a dir, tindran història.
I mentrestant, les escoles sense...
Podran vendre-ho. Per ells és molt més còmode ara camuflar-se entre aquests 25, camuflar-se, fer que tot el ple estigui d'acord amb que l'escola s'ha de construir a l'escola de mirada, i després, si això acaba malament, dir, escolta'm, doncs mira, anem equivocat, igual que ens serà equivocat tots els altres, i anem a una ubicació alternativa. Però si no ho estan fent, és perquè crec que consideren, és a dir, han fet càlcul polític, com tot partit fa, i creuen que els hi pot sortir rentable. Veurem. Ja et dic, jo intento posar-me en la seva pell i dic, per còmode, ara mateix, és sumar-se en aquesta moció de 25, sumar-se com a puny ferm, tots a una, tots a la decisió, i que després passi el que passi. Però si no ho estan fent, és perquè jo crec que aquí hi ha estratègia. Sí. Hi deuen haver-hi promeses també amb entitats ecologistes, amb entitats amb l'escola, amb la comunitat educativa, etcètera. És a dir, aquí hi ha compromisos i tal, igual que, per exemple, no s'han pujat impostos perquè durant tota la campanya electoral Junts va dir que no pujarien impostos. Menjar-se els gripaus, pues, té el seu preu. Després les promeses són paper mullat, però ara mateix jo crec que estem en aquest escenari.
És que jo entenc, i m'agrada que facis aquest plantejament perquè demostra una mirada superpolítica i superestratègica i periodística. Però jo, des de persona de peu, me sento tot això i penso, patranyes, perquè no em convenç. Clar. I quan jo vaig a votar, no miro si han sigut els únics o no han sigut... Me la suda si han sigut els únics o no han sigut. Clar. Entens? O sigui, jo no miro tan enllà. O sigui, entenc, l'estratègia... O sigui, m'ha agradat molt veure aquest panorama perquè dic, hòstia, la gent es mira això així. M'ha semblat com molt interessant.
És que és un spin doctor però... en potència, l'amic Sergi.
Soc una mica maquiavèlic, però...
Sí. No,
i és maquiavèlic.
És fantàstic, però que jo, sincerament, no ho tinc en compte. No miro, no tinc aquesta mirada respecte... O sigui, no ho miro des d'aquest punt de vista tan estratègic. Penso que hauria d'haver-hi més humilitat, que hauria d'haver-hi més atreviment, i que s'hauria de pensar amb els usuaris, s'hauria de pensar amb els boscos, òbviament, o sigui, no estic dient que s'ha de decidir, però sí que ja cansa molt això de que no estiguin d'acord, també cansa, perquè a nivell de país ja és que això és tan cansat.
Però això dels boscos no s'aguanta, No s'aguanta, vull dir, que va venir l'altre dia el com es diu aquell, que diu, Catalunya ja fa 50 o 100 anys hi havia un 16 o un 17% d'arbrat, ara hi ha un 60%.
Es veu que n'hi ha massa,
sí. Ens sobren arbres. Vull dir que arriba un moment que dius, escolta'm, d'acord, vull dir, jo també estic a favor de l'ecologia, intentar... Però hi ha coses que, evidentment, no s'han de posar amb una perspectiva de que és més interessant, els nens o els boscos. Pues clar, és que arriba un moment que dius, tu què faries? Pues jo, la veritat, els nens, la veritat, no sé, m'aposto més pels nens, pels nois i per l'educació que no pas pels boscos, sincerament,
Però bueno. En la sentència hi ha una frase que per mi l'he repetida més d'una vegada, que crec que és molt clara, que la jutgessa cita una sentència del Tribunal Superior de Justícia en què aquesta sentència diu: els equipaments en una ciutat són tan importants com les zones verdes. Mm-hmm. Ja està. És un tema judicial, llavors sí, podem estar d'acord o no, però en tot cas, ho diu un jutge, que al final són els que marquen moltes coses.
El tema és si s'han valorat bé les alternatives o no.
Clar.
Bueno, segurament aquí estem, però potser hem arribat a un punt que ja no...
És massa tard.
Ja és massa tard. Sí. Centro una miqueta per què Junts té la por, no? Està jugant aquest càlcul que ha explicat el Sergi molt, molt bé. Jo crec que, per un costat, hi ha tres contenciosos posats per adenc contra aquest projecte. Un era el del trasplantament dels arbres, en el qual hi havia unes mesures cautelars que es van acceptar. Les mesures cautelars continuen vigents perquè la sentència no és ferma. Això per un costat. Però la sentència, ja, diguem, ja hi ha una sentència que desestima aquest contenciós del plantament d'arbres per tot això. Llavors hi ha la sentència contra l'execució, l'obra en si de l'edifici, contra el que es van presentar unes cautelars i no es van acceptar. Per tant, el contenciós segueix el seu camí, però sense cautelars. I l'altre és el contenciós contra el canvi de planejament que es va haver de fer, perquè hi havia una part que era equipament on es vol ubicar del bosc, i una altra petita part que era zona verda i es va haver de canviar. Llavors, contra aquest, amb aquest contenciós no es van presentar cautelars, i per tant aquests dos contenciosos segueixen el seu camí judicial. Jo entenc que Junts tem, és a dir, si ara volgués, podria demanar l'execució provisional, si te la donen, s'aixequen les cautelars, podries fer-ho. Més enllà del dubte ara de si en sequera es poden trasplantar els arbres o no, que a mi l'Helena Vila em deia que no és cert. Però igual, jo no m'hi ficaré amb això perquè és massa complicat. Imaginem que sí, imaginem que sí. Es comença l'obra. Sí, d'aquí, què, 2, 3, 4 anys, amb l'escola construïda, donen la raó i diuen que el contenciós diu que el planejament va estar mal fet, què és el pitjor que pot passar? Una multa o que t'obliguin a tirar el terra a l'escola? Jo crec que tirar el terra a l'escola no, una multa. No sé si és molt gran o poc gran. Aquí és on jo crec que ha de fer el càlcul junts. És a dir, quina és la gravetat d'això? No tant, crec...
Cada bé
o no, o ser coherent políticament o no, sinó el dany és més gran del que no.
Però una cosa és la magnitud del problema i una altra és la magnitud de la tragèdia. No és veritat? O fem tragèdia o fem problema? Perquè els problemes els poden arribar a les tragèdies o no? Per tant, anem a dir, a partir d'aquí, jo crec que és un problema... i que hem d'acceptar, anem a dir, que pugui haver-hi doncs, certes decisions que puguin afectar el consistori. Bueno, esclar.
El problema és que...
No ho sé, vull dir que és complicat, no és fàcil.
Però
no.
Si ets polític... Comença a construir l'escola i després t'obliguin a parar-la i tu tens les excavadores i tal, i tens les primeres 3 o 4 parets de l'escola i es digui prou, fins aquí, ja està... Home, seria una imatge que és per tancar l'Ajuntament.
És el que anava a dir. Qui fa tragèdia són els periodistes. Sí. Però si ets polític, has d'estar disposat a sostenir la tragèdia.
Clar.
Perquè, si no, no pots ser polític.
És el que dic jo. Que arriba un moment que dius que has d'acceptar, anem a dir, certes coses que no es poden fer i coses que, evidentment, no es poden ser un problema pel teu partit i pel teu personal, vull dir, per la teva cadira, evident. És que... I això és complicat, acceptar-ho, eh? Vull dir, no, els polítics és molt difícil d'acceptar-ho, eh?
No, és que al final tot aquest problema ve d'una sèrie de despropòsits que s'ha allargat durant més de 8 anys ja i que continua amb el mateix resultat, que és que hi ha nens que no tenen escola i hi ha nens que estan en barracons i menjant sobre la seva aula un menjar de càtering. Clar, no pot ser això.
I
després perquè et venguin... Aquesta és duríssima, a mi em sembla duríssima i em sembla... un esperpento, que és que la comunitat, és a dir, l'AFA et demana que hi hagi un espai de cuina nou pel menjar dels nanos i tal, i l'Ajuntament et digui, vale, sí, ja trobem el local, el pagueu vosaltres. 80.000 euros extra, és a dir, com un cos extra. Com si... Però què és això? És a més, les famílies hauran de pagar el despropòsit de l'administració, sigui del govern que sigui, sigui del color que sigui. Home, que les famílies s'han quedat en plan de... Però ja, i la presa de pell ja pren... Passa de castany oscuro a negro, jolines.
I també
és molt dur.
Perdó, necessita... I això apunta, jo crec, amb el tema següent, que és com és que la justícia és tan lenta, també. Jo crec, perquè que un tema així s'allargui d'aquesta manera em sembla també molt irresponsable.
Bueno, no sé si ho va fer expressament o no la jutgessa, però va sentenciar un any clavat després d'acceptar les cautelars. Que té la seva conya marinera, si vols dir-ho així. Doncs mira, m'apuntes al següent tema. Ens queda poc temps, és un tema que tampoc dona per un debat molt profund, però sí que crec que val la pena explicar-lo. És un cas molt particular, un cas molt, molt concret, però segurament ens demostra, doncs, com deia ara la Eva, de com funciona la justícia. És el cas d'un santcugatenc que es diu Eduard, té 59 anys, té síndrome de Down i viu a la residència de la Fundació Estel, que té a Valldoreix. Fa 15 mesos, l'agost del 22, la mare va morir i des de llavors la seva germana, Anna Isard, denuncia que l'Eduard està privat del dret de protecció de tutela perquè la justícia encara no ha resolt qui és la persona que l'ha d'assistir en la presa de decisions, és a dir, qui és el tutor legal, ho hauria de ser ella, però s'ha de fer un tràmit legal per passar, diguem, aquesta tutela de la mare a la germana, que dius, home, la tutela, realment, el tutela i el cuida. És a dir, no ha estat mai desatès l'Eduard. És un problema de que aquests 15 mesos, sense cap tutor legal, doncs no ha pogut cobrar la pensió, amb la qual es pagava la residència, i no podrà cobrar no pot cobrar l'herència, amb el qual també es pagaria la residència i la germana amb les despeses que implica, doncs també l'ajudaria molt. És un cas que ha passat per 4 jutjats, el primer... la germana viu a Barcelona. Llavors, el jutjat, com que el germà viu a Sant Cugat, a la residència, doncs va haver un problema de competències de jutjats. Va anar primer a Barcelona, després a la Terrassa, no, que Terrassa no, que és el de Rubí, el de Sant Cugat. Ara ja sembla que ja ha arribat a Rubí, i comença la recta final, però vaja, segurament això encara no tardarà alguns mesos més en resoldre's. Bé, és com un exemple molt concret d'un cas desgraciat d'un Sant Cugatenc, però que demostra que a vegades la justícia no acaba de posar... És massa, no sé.
No sé si és la justícia o l'administració, que són diferents, dos conceptes diferents. La justícia, evidentment, doncs, va fer pel seu camí i, evidentment, doncs, té unes normes en les quals doncs, ha de lluitar. Jo el que us he dit abans, i que a mi no sé si és així, que és bastant trist tot plegat, però que, realment, doncs, això t'ensenya que has d'arreglar les coses molt abans de que et succeeixin les defuncions. O sigui, les herències, per exemple, ningú se n'en cuida fins que el dia que es mori el pare o l'avi o el que sigui. Hi ha molta gent que ja s'ho arregla en vida. Totes aquestes coses s'han d'arreglar en vida. I vull dir, això t'ensenya que hem d'estar molt amatents amb això, no? Clar, aquesta noia deu tenir un problema, perquè, evidentment, tot ho feien els seus pares, ella, evidentment, tenia la seva vida, i ara, evidentment, doncs, troba un problema doncs, que, verdaderament, doncs, heredat i complicat de gestionar, perquè suposo que deu tenir la seva feina, els seus fills, el que sigui, i llavors, esclar, té la persona aquesta, no? Mm-hmm. I aquesta persona, evidentment, doncs, evidentment té les seves problemàtiques, perquè tampoc ell sol no ho pot gestionar, no? Tot i que hi ha molta gent amb el síndrome de Down que és autònom, eh? Mm-hmm. Molts, hi ha molta gent, i a més amb una
capacitat... Em sembla que no, i ja fa bastant temps.
Té 50 i pico d'anys, no? té una edat una mica avançada, sí. I per tant, a dir, doncs... No, que és complicat el tema, perquè realment el pobre deu estar patint, i a més la persona també, no? Però això t'ensenya, a dir, que evidentment doncs, hem d'estar amatents a totes aquestes coses de les herències, que ho hem d'arreglar abans de que ens passi qualsevol cosa.
Sí, si pots preveure-ho, sí, però a vegades bueno, potser és mort d'accident i no ho sabia.
No, ja ho sé.
El que jo em pregunto és, han pogut tirar endavant aquests 15 mesos perquè la noia té uns estalvis. Què passaria si la persona no té uns estalvis? Perquè si tu durant 15 mesos, que no són 3, són 15, has de pagar una residència, has de pagar els teus lloguers, la teva vida i totes les coses que d'això... Home, és un bloqueig fort, eh?
Sí, però no el deixaran al carrer.
No, però què hagués passat?
Doncs potser l'administració se n'hagués pogut tenir...
Bueno, comptes, clar. Estic d'acord amb això, que no és la justícia i l'administració, però...
El dèficit de les administracions van per aquí, que si hi ha algun problema doncs es pugui solucionar això.
Però és una cosa que hem com normalitzat, no? Que l'administració sigui lenta... feixuga i incompetent, ho hem normalitzat. Sí, sí, i això sí. Em posa negre, no crec que s'hagués de normalitzar. No? Sí, és com quan jo truco a Recursos Humans a l'Ajuntament i em diuen no, és que no hi ha prou personal. Bueno, ja, però si jo estic de permís i ha d'haver un substitut, no es poden estar els alumnes 2 mesos sense classe, o un mes sense classe. No pot ser això, m'entens? O sigui, ha d'haver una resolució ràpida. I això jo encara no... Em segueixo molestant molt.
Mm-hmm. Jo crec que és un cas que demostra que el sistema està molt lluny de ser perfecte, que cal continuar ficant-hi esforços, i l'única cosa que em pot arribar a l'agrada d'aquest cas, per exemple, és que em sembla que hi ha dit que recuperarà els diners de forma retroactiva, és sí, a dir, clar. Que tots els diners que de moment sí. Ha perdut i que no s'ha aplicat al compte, els recuperarà, tot i que entenc perfectament el neguit i el pes a sobre la llosa que significa fer-te càrrec d'algú que en principi ha d'estar sustentada per un ajut que no t'arriba i has d'anar tirant d'estalvis i d'ajudes de familiars o el que sigui.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs res, ens queda ja poca estona. Quedava un últim tema, però que segurament en parlarem més endavant, que és l'ocupació del caixer de l'Avinguda Cerdanyola. S'està repetint una mica el model d'aquí al costat, de la casa ocupada d'aquí al costat del carrer Indústria, i vaja, veurem com es resol, però estan començant a haver-hi ja els problemes de convivència, les baralles i tal, que vam viure aquí, nosaltres com a veïns ho vam poder viure en primera persona, i ara, per tant, imaginem com ho estan vivint allà. Tot just ha començat, crec que la primera baralla així una miqueta grossa va ser aquest diumenge, bueno, va haver-hi un detingut. Ahir va haver tornar-hi un altre incident, en aquest cas sense detinguts. Veurem si s'allarga molt
això
o poc.
És una entitat financera, no?
Sí, pertany a CaixaBank, que ja ha posat la denúncia corresponent. Veurem com segueix el cas i en parlarem segur aquí a Cugat Mèdia. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per venir.
I bon Nadal a tots.
Ja exacte, ben Nadal, per si no ens veiem.
I
bon pont, qui el faci.
I bon any.
I recordeu als oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí, a la ràdio, la 91.5 de la FM i també a Cugat.cat. Per cert, aquest dijous no, eh? Aquest dijous ens agafem el dia de festa tots plegats. dimarts. Per tant, fins dimarts que ve. Vaig al pont, vaig al pont, així, ho admeto. Moltíssimes gràcies, molt bon dia a tothom.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.